un quart de 12 del matí, oferint-nos, com dèiem, aquest resum del ple municipal, la sessió ordinària que es va celebrar ahir a la tarda amb l'Ajuntament de Sitges. Hem escoltat aquest segon gran debat, diguem-ho així, Joan, per on seguim?
Sobre l'IBI, efectivament. A continuació, doncs, bé, dos punts que van passar sense debat, l'aprovació de les clàusules definitives particulars i d'adjudicació a favor del club de golf del contracte de concessió de manial d'ús privatiu d'uns terrenys situats al costat de l'avinguda de Can Girona, i també l'aprovació de les clàusules administratives per l'atorgament d'una concessió a Endesa Distribució Elèctrica. A continuació es va donar compte d'un decret d'alcalde i es va arribar a la ratificació d'un acord de Junta de Govern d'aprovació de l'expedient del canvi de gestió del servei de neteja de platges de les botigues de Sitges. De fet, aquest punt i els següents que tenien com a interès l'acord de Junta de Govern d'aprovació de la modificació del contracte de concessió del servei d'instal·lacions de temporada de platges, l'aprovació de l'assumpció de prestació del servei mitjançant gestió directa ordinària del servei de neteja i manteniment de platges i l'aprovació de la modificació del contracte de gestió dels serveis de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges i gestió de la deixalleria amb CESPA, doncs tots aquests punts varen ser comentats en el següent tall que els passarem. De fet, el regidor d'Espai Urbà, Lluís Mercè, va explicar que al gener doncs es va arribar a un acord sobre... No es va arribar a cap acord, sinó que es devien 500.000 euros amb la Mancomunitat de Barcelona, no la Penedès Carraf, sinó la de Barcelona, pel tema de les platges, de la neteja de les platges de les botigues. Finalment, després de tot aquest procés, finalment el que costarà el manteniment de les platges és 180.000 euros anuals. Amb CESPA es pagava, segons va dir Lluís Mercè, 298 euros anuals. Entre altres aspectes, el que fa l'Ajuntament de Sitges és prendre el que és la neteja per part de la mateixa institució i, per tant, doncs no de CESPA. En aquest cas va haver un petit estira i arronsa entre Lluís Mercè i Òscar Ortiz al voltant del terme municipalització i si es municipalitza d'acord o per necessitat, i si doncs un coneixia ja d'abans que l'altre doncs estés a l'Ajuntament el fet de que ja s'havia estat municipalitzant. En qualsevol cas, aquest, com dèiem, petit estira i arronsa qui va haver al voltant de l'aprovació d'aquest punt. Després hi va haver, i ara ho sentiran, doncs una bateria de preguntes fetes per la regidora del grup municipal socialista Carme Sant Miguel al voltant de el que costava abans i el que costa ara. No els hi reproduirem perquè, sincerament, és tot molt engarbuixat. És a dir, Carme Sant Miguel va dir que si abans es pagava 298.000, però ara es paguen 180.000, però són en total 227.000, però s'ha de tenir en compte el que es compta del pla de contingència, que són 304.000, en total ens donarien 449.000, que és més dels 298.000.
És a dir, un ball de xifres.
Correcte. Si vols que et digui la veritat, no em vaig treure l'entrellat. En qualsevol cas, va doncs posar de manifest la regidora del grup municipal socialista doncs aquest ball de xifres al voltant de quant costa realment la neteja de les platges de Sitges, i també doncs va afegir que si no es necessiten tants diners, per què s'agafen els diners del fons de contingència. Aquesta va ser doncs la consideració final de la regidora Carme Sant Miguel. Escoltem, per tant, aquest debat que començava amb l'explicació del punt per part del regidor Lluís Mercè.
Bé, jo no solament parlaré d'aquest punt, sinó parlarem de tres punts que van lligats, que serà el 8.1.2, que és el que estem, el 8.1.4 i el 8.1.5, amb el qual van els tres lligats. Unes són la recuperació del servei per banda de l'Ajuntament, i altres, pues, el tema de que, com diu el senyor Ortiz, es municipalitza el servei. sembla que ho hagi inventat ell, però això ja estava inventat fa anys. No és per dir-li que les platges de Sitges sempre les ha portat l'Ajuntament, excloent que el Partit Socialista amb el 2006 les va donar cespa, que quedi clar. No és que hagin sempre sigut un tema de portar que no els portés directament a l'Ajuntament, no? A veure, això per entrada. Després també és per dir-li que és per una necessitat també amb el qual dinerariament ens vam trobar que amb la data del mes de gener la Mancomunitat de Municipis de Barcelona ens va dir que no prestava més el servei perquè se li devien 540.000 euros i es va prendre tot el que tenia allà, i en aquests moments la població de les botigues està patint un petit també percans, amb els quals només ens han tornat les dutxes de 100.000 euros que hi havien de garanties, ens han tornat només les dutxes i les passarel·les fins les dutxes. De les dutxes al mar no tenim passarel·les en aquest any, i com no tenim partida perquè això puja quasi uns 50.000 euros, doncs no les hem pogut fer ni ens han tornat tampoc els indicadors de que anaven a la platja, no? Bueno, dit això, allò pujava 180.000 euros, i clar, fent números pues hem vist que aquests 180.000 euros és el que ens costarà el manteniment de totes les platges de Sitges, incloent també les botigues, no? A veure, què passa? Pues que aquesta vegada, si vostè mira els números, o mireu els números, puja 227.000, perquè hi ha 53.000 euros, si no recordo malament, que és anar a buscar el rescat del tema de la maquinària, perquè ja serà nostra aquesta maquinària, amb el valor de l'amortització que quedava per fer fins al 2014. A veure, a partir d'aquí, vull dir, em poso a disposició de vostès per qualsevol aclaració que vulguin fer, però a grans drets és aquest tema, no? Creguem que també el servei que ens donava cespa, que pujava 298.000 euros, vull dir, el podem passar pues, amb tot el manteniment a 180.000 amb un millor servei, com sempre pues, les platges de Sitges havien tingut i es mereixen, no? En principi, a grans drets és tot això i res més, no? Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
No m'extendré perquè nosaltres ja hem aprofitat el torn de paraula del punt 6.1.1 en el que explicàvem el que entenem per municipalitzar, etc, etc. Només li demanaríem al senyor regidor Lluís Mercè que o m'escolti una mica més, perquè li vull llegir un altre cop una de les paraules que he dit, en la meva intervenció, que és: unes platges que són un marc comú de tots els sitgetans, es venia fent la seva neteja amb recursos propis i es va acabar privatitzant sota un contracte amb cespa. D'aquí la CUP estem explicant que fins ara s'havia fet amb recursos propis i va ser, com vostè ha dit, el govern del PSC, Iniciativa per Catalunya dels Verds, que en el seu moment van fer la municipalització. Només li demanaria que escoltés una mica més les meves intervencions, perquè nosaltres no som inventors de res. La municipalització és un concepte de fa molts anys i que molts partits i en moltes poblacions s'ha portat a terme, i que ens agradaria, com he dit, que aquí Sitges també es portés, i seguirem lluitant. Simplement això, que puguem escoltar una mica més en els debats. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Lluís Mercè, té la paraula.
Senyor Òscar, ja ho he sentit abans, fins aquí arribo, sort no ho estic, però vostè també ha fet un debat que no tocava en aquell moment. No tocava, perquè tocava amb aquests punts. En veritat, vostè estava discutint amb el senyor Mas altres coses que realment podien portar a aquesta part, però no estendre's com s'ha estès vostè amb aquest punt, perquè després pues, li ha quedat buit de contingut, no? A veure, sort no ho estic, i li repeteixo, i municipalista, fa 33 anys que soc municipalista, vostè porta aquí encara un any. Vull dir, llavors no em digui que en Horitzó no pugui ser un municipalista, i aquest equip de govern també. Sí, no. Jo no hi entro aquí en polèmica amb vostè, ni el tema de que si vostè és més municipalista que cap municipalista, perquè sí, home, vostè cada ple l'únic que parla és de municipalitzar tots els temes de l'Ajuntament. Al final no hi ha cap problema, farem l'empresa més gran de tot Espanya si municipalitzem tots els serveis. Hi ha serveis que sí que es poden municipalitzar i altres serveis que no es poden municipalitzar, senyor. I això alguna vegada ja ho hem comentat vostè i jo. Llavors, si municipalitzem tot, no hi ha cap problema. Fem aquí l'empresa més gran d'Espanya, ja no dic de Catalunya, sinó d'Espanya, Vale, pues continuaré, si a cas, amb aquest tema, i jo li dic que estem molt contents de que realment fem un esforç també per dur a terme, per portar. Només s'han agafat 10 persones amb el tema d'aquests 3 mesos i a partir d'aquí quedarem el mateix personal que teníem i no haurà més gastos, que és que realment estem aquí portant. No sé què més vol saber, però si vols alguna cosa més li contestaré igualment, senyor Ortiz.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. Senyora Carme Sant Miguel té la paraula.
Volia fer unes quantes preguntes perquè m'han quedat dubtes de llegir aquests expedients, tot i que el regidor Mercè ha aclarat algunes de les que volia fer. I la primera era si els 227.000 euros cobreixen la neteja de platges i també de les platges de Sitges i també de les botigues. Crec que el senyor Mercè acaba d'explicar que sí. Que, bueno. I perquè en els dos expedients es parla d'aquesta quantitat, però no estava el cost que els estava cobrant la Mancomunitat. També acaba d'explicar vostè que era de 180.000 euros el cost de la Mancomunitat. La pregunta que sí que volia fer-li si en aquest cost estava inclosa la neteja de la nit de Sant Joan de les platges de Sitges, o si això és un cost especial.
No, a veure, perdoni.
Anem fent les preguntes i anem contestant una per una per no fer-se un embolic. A veure, senyor Lluís Mercè, si vol procedir.
La Mancomunitat de Municipis de Barcelona només feia les botigues, no feia les de Sitges, només era la part de botiga, ho portava tot, com la de Cespa, quan va fer, també tenia que fer la nit de Sant Joan, tots ho tenia que fer, clar. I llavors eren els 180.000 euros que cobraven de les botigues, res més.
Molt bé. Sí, si passem al segon expedient, tenia una sèrie de preguntes. Vostè explica que el cost de CESPA era 298.000 euros i el cost de l'Ajuntament 227. 298 és només de les platges de Sitges.
No, no, a veure, de totes, de les botigues i Sitges, però les botigues és Sitges, no?
No, el cost de CESPA era de les platges...
Sí, sí, de Sitges, 298 més 180.000, sí, sí, correcte, que són els 600.000 euros, sí, sí, correcte.
En la qual realment la rebaixa és important.
Exactament.
Ara bé, en el pressupost del 2012 vostès tenien 250.000 euros per les platges de Sitges, excepte botigues, i 50.000 per botigues. Això fa 300.000 euros. Uh-huh. A més, vostès han traspassat del fons de contingència 149.241 per neteges de Sitges. Aquesta xifra és exactament la meitat del cost de CESPA, del qual jo intueixo i li pregunto, perquè no consta enlloc, que aquests 149.241 són per pagar aquests 6 mesos de CESPA, perquè CESPA és ara que assumeix el contracte. Si és així...
Li passarem la paraula al senyor Ignasi Garrigó, que li aclarirà aquesta qüestió.
Sí.
Anem a pams per ordenar-nos a més fins i tot nosaltres les respostes.
Molt bé.
Senyor Ignasi Garrigó, té la paraula.
De la quantitat que, gràcies a Batlle, de la quantitat que comentava, també hi ha altres despeses, com és el tema dels canals, el tema dels socorristes, tot això, vull dir, no només és la neteja, és manteniment de platja. El tema de la neteja dels lavabos.
La quantitat que és exactament el 50% del que els costava CESPA mesos de CESPA.
No. És
que és casualitat. Ho pregunto perquè m'ho ha fet pensar, perquè 298 dividit entre 2 fa 149 i els decimals també, que no els hi dic. Per tant, jo pensava que això era per pagar els 6 primers mesos de CESPA. Si no és així, és igual. En tot cas, són diners que s'afegeixen al cost de neteja de platges. Per tant, aquest any, enguany, tindrem 250.000, que tenien vostès pressupostat, més 50.000, que tenien pressupostat per botigues, més 149.000. Això fa 449.241, una pujada important respecte a la quantitat anterior. Aleshores, jo els volia preguntar, i segurament estic equivocada, ja que aquests 149 no són per CESPA, perquè no havien esperat a fer-ho a principi d'any i no tindrien aquesta...
No és així, això.
Bueno, per això els hi pregunto, perquè en l'expedient tot això no ho explica.
No.
Bé, passaríem doncs a la resposta d'aquesta qüestió. Senyor Lluís Mercè, no, contestar, o senyor Ignasi Garrigó.
Jo, si vol, li emplaço i quedem i passo tots els números perquè ho pugui veure i entendre.
En tot cas, dels comptes, resulta més car?
No és cert. Ten en compte que tindrem un estalvi. Miri, si dels 200, miri, dels 227.000, vale, li restem 53.000, vale, anirem a parar als 180.000, que és el que li he dit jo abans, que és l'únic que pagàvem amb el tema de les botigues, és el que es costarà tota la neteja de les platges de Sitges. Vale? Això... que estigui pressupostat no vol dir que ens ho gastem, això en primer lloc. Vale? Que hi hagi 250.000 i 50.000, pues, és tant, però no és que el gasto que tindrem a les platges de Sitges, a més se podrà demostrar quan vostè vulgui i li enviarem la documentació, si fa falta, veurà que el gasto nostre serà al voltant d'aquest any seran 227.000 perquè amortitzem els 53.000, però l'any que ve que 53.000 no hi seran perquè la maquinària ja serà nostra, l'amortització ja estarà, no? Llavors ja tindrem que rebaixar aquests 53.000 euros que ens costa el rescat de la maquinària de l'amortització.
Segons jo he llegit, són 53.000 aquest any, l'any que ve i el següent, que són els 3 anys que queden d'amortitzar.
Bueno,
és igual, més a mi favor. Si vostès no han de gastar tants diners, per què necessiten diners del fons de contingència i el dediquen a neteja de platges, quan resulta que han de gastar molt menys que l'any anterior? No ho entenc. L'única explicació que jo intentava donar és que li pagaven 6 mesos a CESPA i per això preguntava, bueno, haver començat a principis de l'any que ve. Sí.
No, és les que, xifres, a veure, a CESPA no, sí que se li pagaran 6 mesos, lògic, si està fent el servei, se li pagaran 6 mesos,
són
lògic.
Són aquests 149.000, clar.
No, per tant, 149.000 no, costa... 149.000 no.
Bueno, és igual, les sumes de tot el que vostès tenen pressupostat són 250.000 més 50.000 més els 149.000 del fons de contingència són 449.000. Si el regidor pensa que no ho gastarem, millor no utilitzar el fons de contingència, perquè, home, ens hem estat barallant perquè vostès l'han utilitzat i ara resulta que no el necessiten per platges. Doncs jo per això crec que no queda molt aclarit. I deixant el tema econòmic, sí que els volia fer una altra pregunta. No hem trobat el programa de treball de platges en el seu expedient i, per tant, una pregunta que volíem fer-li és on seran dipositats els residus recollits de les platges, perquè això no està contemplat i si han de llogar un lloc o alguna cosa, també tindrà un cost.
Sí, ho tenim contemplat, sí. A les botigues n'hi ha a parar a una banyera que tindrem dintre del port de Ginesta i llavors allà, pues, si no és cada dia, pràcticament cada 2 o 3 dies pues, anirà a buidar aquests residus que tindrem allà pues, abocats i exigits, pues, els portem directament a la deixalleria, senyora Sant Miguel.
Molt bé. Hi ha alguna intervenció més?
Quedat gens clar. I que no entenc que utilitzin el fons de contingència si resulta que no gastaran tot això. Però ja està.
Molt bé. Alguna qüestió més? Algun altre grup municipal? Doncs passaríem a la... Perdó. Ai, perdó, no l'hi veus. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Com que el debat ja ha sigut prou enriquidor i la CUP també ja ens hem mostrat prou clars... Simplement em voldria dirigir per al·lusions al regidor senyor Lluís Mercè, però miri, és que jo no vull entrar en més populismes perquè vostè ple rere ple ja últimament m'està acusant de populista i de que el meu populisme no li agrada i que ho acostuma vostè a fer, però ha caigut vostè directament al parany de les meves paraules després de llegir les intervencions del senyor Jordi Mas en el ple de maig passat del 2012. Perquè en cap moment doncs, he parlat directament ni de Nou Horitzó ni de la seva opció vàlida municipalista que són. Això, com a, diem-ne, primera queixa. Vostè m'ha dit que és buit de contingut la nostra intervenció. Nosaltres creiem que no. Creiem que no perquè ho hem fet en el pla, ho hem fet en el dictamen que fa la referència a la modificació de crèdit, perquè entenem que lliguen perfectament els punts que estan venint ara amb aquella modificació de crèdit. O sigui que buit de contingut no ho ha estat. I anem pel Pedreguer, doncs, amb la seva concepció de les coses, si vol fer de l'Ajuntament l'empresa més gran d'Espanya, perquè l'empresa més gran d'Espanya és l'INEM, ojo.
Dos quarts i cinc minuts de 12 del matí, escoltant doncs, els diferents debats que van generar també els diferents punts de l'ordre del dia del ple ordinari celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges. Hem escoltat doncs, aquesta qüestió que feia més referència a la neteja de les platges, al municipalisme, al ball de xifres, en fi.
I ara seguim, Joan. Doncs acabant ja els punts que portava el govern a l'ordre del dia, en falten dos, en un ens aturarem, tot i que molt breument, l'aprovació de l'ordenança municipal d'ús, gaudi i aprofitament de les platges de Sitges. Ahir s'aprovava aquesta ordenança que fa un parell de setmanes i ja ens anunciava també en la seva visita aquí a la ràdio el regidor de platges, Ignasi Garrigó, la va explicar amb els diversos aspectes. Bàsicament l'ordenança posa sobre el paper algunes de les consideracions que també hi ha fins i tot apareixent en altres ordenances, des de la neteja fins a la necessitat de fer cas de les banderes, fins que doncs, en temporada de platja no es poden baixar animals, fins a la venda ambulant, etc, etc. El regidor Òscar Ortiz va entendre que l'ordenança sembla feta de cara a la galeria i va dir que molts aspectes ja estan regulats per lleis anteriors i altres són inconcrets. Va reclamar que es garanteixi l'ús públic de les platges. Per la seva banda, Ricard Vicente, del grup municipal socialista, va dir que el seu grup veia amb bons ulls que s'obrís o s'estipulés una ordenança de l'ús de les platges. Escoltem, per tant, aquest breu debat que comença amb l'explicació del punt Ignasi Garrigó.
Aquesta norma té per objecte d'establir les condicions generals que han de complir les diferents instal·lacions, així com regular les activitats que realitzin a les nostres platges, amb la finalitat de protegir la salut pública, el medi ambient i així aconseguir una millora en la imatge del nostre litoral. Aquestes ordenances s'aglutinen els drets i els deures dels usuaris, el règim de l'utilització de les platges, el règim de les instal·lacions, el règim de les quinquetes, quioscos, gandules i tendals i les ombreles, dintre del que també marca el pla d'usos, la navegació esportiva, l'estacionament i circulació de vehicles, també regular l'acampada, que està en aquest cas prohibida, la pesca recreativa, activitats esportives, emissions sonores, la prohibició de la venda ambulant, la publicitat, condicions higièniques sanitàries a les zones de bany, la presència d'animals a les platges, cabines sanitàries, mobiliari urbà, la prohibició de sexe i fer foc a les platges, el tema dels residus i neteja, la vigilància de les zones de bany, salvament i socorrisme, i tot això lligat amb el règim sancionador que fa referent a les sancions i al seu procediment. Nosaltres creiem que és una de les mancances que tenia Sitges amb les seves ordenances i d'aquesta manera podrem actuar amb les mancances que tenim avui per dia. Gràcies.
Gràcies, senyor Garrigó. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, il·lustríssim senyor Batlle. Des de la CUP defensem les platges de Sitges com una de les nostres riqueses més preuades que tenim com a poble. Creiem i trobem encertada la idea d'unes normes elaborades amb la finalitat de garantir l'ús públic d'aquestes per part dels ciutadans de Sitges i aquells que ens visiten, a més que ajudin a protegir-les des del punt de vista mediambiental. Ara bé, davant del que hem pogut llegir i estudiar d'aquesta ordenança que avui presentem, no podem fer res més que no sigui votar en contra inicialment. En aquesta ordenança hi veiem inputs que ens fan pensar sembla feta de cara a la galeria, ja que com a document que ha de servir per regular l'ús de les platges és inconcret i incomplet en molts casos, supraregulant inclús les coses, fet que a la llarga perjudica sempre més que no pas ajuda a regular. No dubtem de les seves intencions de vetllar per l'espai que configuren les platges de Sitges ni de les ganes i la il·lusió del regidor competent, que no dubtem de les seves bones intencions pel bé comú del municipi. Però mirin, en l'ordenança s'indica que a les platges de Sitges no s'hi pot acampar, practicar sexe o fer pintades de grafitis, entre un llarg etcètera, que ha citat doncs, ja el regidor i que no vull extendre a mi. A tots ells, òbviament, per això ja estan molts regulats per lleis superiors a l'àmbit municipal i que, per tant, no té sentit en aquest document també hi apareguin. Per bé que sí que volem la CUP es controlin i s'hi apliquin les lleis. A més, és molt inconcreta en diversos punts on no s'especifica quin és el tipus d'activitat que està prohibida. Fet molt perillós aleshores perquè es deixa al parer del sancionador el fet d'aplicar la multa o no. Això ho trobem exemplificat en l'article 15 que diu: resta prohibit a la sorra i dins de l'aigua durant tota la temporada de bany la realització de qualsevol activitat i joc que pugui molestar la resta d'usuaris.
A on està la frontera entre que molesti o no una activitat? O, per exemple, en l'article 24 hi trobem que resta prohibit donar a les dutxes, als rentapeus i a tot el mobiliari urbà existent a les platges un ús diferent d'aquell pel qual estan destinats. No entenem a què es refereix aquest article. Sembla ser que volen prohibir el mal ús, doncs, de les dutxes i els rentapeus, però han de saber que, si ho volen fer, han d'establir quins són els tipus d'usos que estan permesos, perquè si no, tal i com ja hem dit, ho deixen vostès al parer i a l'opinió del sancionador, a lliure criteri. Per altra banda, des de la CUP, tal i com ja hem dit, trobem molt important que des de l'Ajuntament es garanteixi l'ús públic d'aquestes i que, per tant, hi hagi un control a les empreses explotadores de les concessions de gandules perquè compleixin allò establert a la llei corresponent i no s'excedeixin en l'ocupació de l'espai reglamentari. I per això preguntem al regidor Ignasi Garrigós si ens pot informar de quina figura és l'encarregada de controlar aquest aspecte. Especialment ens referim a que en dies posteriors a temporals, on la platja veu reduïda considerablement la seva extensió, per desgràcia, es respecti la llei i sempre es deixi lliure el 50% de l'espai de les platges disponible en aquell moment per l'ús públic. També trobem important un aspecte que no hem vist en aquesta ordenança, i és que creiem que l'Ajuntament, com a institució de qui depèn la cessió de les concessions a les diferents empreses explotadores, hauria de ser responsable i hauria de garantir que només es cedeixin o es renovin llicències a aquelles empreses que tenen els seus treballadors en una situació laboral d'acord amb la llei. El fet de tenir treballadors en condicions precàries i sense contracte hauria de ser un motiu per la retirada de la llicència si es dona així el cas. Així doncs, i amb l'arribada de la temporada d'estiu i bany, la CUP els hi demanem que durant aquest període d'exposició pública siguin vostès mateixos amb la seva responsabilitat de govern qui concreti i acabin de completar l'ordenança amb els serveis tècnics que tenen a la seva disposició per tal de poder aprovar definitivament aquesta ordenança que ha de ser pel bé i el bon funcionament de les nostres platges i evitar que aquestes siguin un tema calent més i desgavellat de la política local aquest estiu. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Ignasi Garrigó, té la paraula.
Gràcies, senyor Ortiz. Gràcies, alcalde. Senyor Ortiz, quan llegeixi els pàrrafs de l'ordenança, llegeixi-ho tot. I si vostè creu que té que fer alguna esmena, doncs per això hi ha el tema del mes d'exposició pública. Perquè amb el tema que vostè diu de les dutxes es refereix bàsicament perquè, escolti'm, no es pugui dutxar un amb sabó el que és a la platja. Jo crec que ho especifica bastant bé. Pel tema de l'ocupació, sàpiga que nosaltres no és voluntat nostra l'ocupació. Si és nosaltres utilitzem el 50% i aquest 50% això ens ho ve exposat i delimitat pels inspectors de la Generalitat quan venen a fer les inspeccions de la platja. I tot així sempre són menys, nosaltres sempre evitem perquè hi hagi més ocupació de la que ells diuen. Però normalment ens quedem, pel que és el nostre parer, entre un 40% d'ocupació. Sí, per nosaltres seria, nosaltres voldríem més ocupació de la que hi ha ara. I insisteixo que no ve delimitat per la nostra voluntat, sinó per la dels inspectors de la Generalitat. Recordo que les platges no són municipals, sinó en aquest cas són de l'estat i del Ministeri i de gestió de la Generalitat.
Gràcies, senyor Garrigó. Més intervencions? Una intervenció més? Avui estic, deu ser la calor. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. No tan sols anunciar que de moment ens abstindrem, tot i que veiem amb bons ulls doncs, el plantejament que fa, però segurament durant aquest mes presentarem una sèrie d'esmenes per tal de completar el que seria el text. Gràcies.
Moltes gràcies. Evidentment, l'ordenança anirà a exposició pública i es podran fer totes les aportacions que es considerin per part de tots els grups i ciutadans i ciutadanes de Sitges.
Aquesta qüestió referent a les ordenances, a l'ordenança baixa de les platges, gairebé 3:15 del matí.
Vinga, recta final.
Sí, recta final. Però em permet, Joan, un petit parèntesi, perquè endavant. Ara estàvem comentant aquí amb el Joan que ens ha cridat l'atenció un tuit d'un senyor, d'un turista, vaja, es dirigeix a nosaltres, vaja, que diu "Here the tourist on the beach", diu "aquí un turista a la platja. Do you want us to leave your Sitges?" Voleu que deixem el vostre Sitges? Diu "Stop the sound system on the beach. It's not a camping." Diu
Pareu el sistema de megafonia, això no és un càmping.
Sí, sí, això no és un càmping. En fi, ens ha cridat especialment l'atenció. No sabem si aquest sistema de megafonia deu ser molt potent o què, però en qualsevol cas sembla que ha molestat aquest senyor turista que bé, ens ho ha fet.
Ahir Manuel Martínez comentava que encara
sí,
està...
que encara estava allò en procés de posar-ho bé en solfa, com es diu, però bé, en qualsevol cas, res, tornem a tancar el parèntesis. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim per aquest saló de plens sense sistema de refrigeració.
Feia calor.
Hem sentit l'alcalde, sí, també. En el darrer dels punts del que portava l'equip de govern es va aprovar l'agraïment de la corporació a les persones i col·lectius que han fet possible la celebració de la festa del Corpus 2012. Va fer lectura Magí Almirall, el regidor de festes, de l'agraïment, exceptuant el retiro, que va ser un record que va afegir Ricard Vicente. La llista d'agraïments no sortia a la societat recreativa al retiro. I doncs Ricard Vicente va esmenar o va reclamar l'esment d'aquest oblit que doncs posteriorment va xopar esmenar Magí Almirall. I entraríem ja dintre del punt dels control dels òrgans de la corporació, no sense abans aturar-nos breument en què el grup municipal socialista va demanar entrar una tercera moció en el torn d'urgència. Els grups municipals amb el nou ROM poden presentar fins a 3 mocions per ple. En aquesta, el grup municipal socialista en presentava 2 i va demanar en el torn d'urgència presentar una tercera, concretament una moció sobre les llars d'infants. Miquel Forns va explicar que els regidors del govern hi votarien en contra, ja que és un tema sobre el qual s'estan estudiant alternatives, i així va ser. Per tant, doncs, en Ricard Vicente va anunciar que en qualsevol cas el grup municipal socialista presentarà aquesta moció doncs, dintre de termini, per tant no pel torn d'urgència, en el proper ple, és a dir, en el ple del mes de juliol. I ja dintre del que són les mocions que sí que havien presentat, sí que s'havien presentat dintre de termini, el grup municipal socialista en presentava 2, una sobre el rebuig a la pujada de les taxes universitàries, són mocions que no són estrictament de temàtica sitgetana, tot i que, per exemple, aquesta de les taxes universitàries evidentment també afecta a sitgetans. Els grups es van posicionar a favor i en contra. De fet, en aquesta moció va ser aprovada perquè només es van posicionar en contra els grups de Convergència i Unió i el Partit Popular. En canvi, la resta de grups, tant les formacions de caràcter local com la CUP com el PSC, que era qui la presentava, van votar a favor. Per tant, doncs, en aquest cas, aquesta moció de rebuig a la pujada de les taxes universitàries, que entén el grup municipal socialista doncs, que va en contra de l'educació i sobretot de la gent que més ho pugui necessitar, doncs, va ser aprovada. També va ser aprovada la moció que presentava el grup municipal socialista amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull Homosexual, Transsexual i Bisexual. Aquesta moció també va ser explicada per al grup socialista doncs, per donar suport en aquesta jornada. De fet, hi haurà el dijous un acte al migdia i també una conferència a la tarda aquí a Sitges amb motiu d'aquesta dia, d'aquesta jornada, i així ho va explicar el regidor de Benestar Social, Marc Martínez. Els grups s'hi van afegir, només es van apuntar la possibilitat de 2 esmenes, una que va fer el regidor Òscar Ortiz de la CUP. Sembla ser que el text original de la moció doncs, es donava o es recordava la tasca que havia portat a terme la Generalitat quan el president era José Montilla. Va demanar a la CUP que doncs, no es fessin esments particulars, sinó que es digués simplement doncs, això que s'havia fet una tasca per part de les institucions, una esmena que va ser acceptada pel grup municipal socialista, però en canvi l'esmena que no va ser acceptada va ser la que deia la que portava al Partit Popular, perquè un dels punts de la moció lamentava el fet que el Partit Popular hagués portat al Tribunal constitucional algun aspecte legislatiu que anava en contra de la igualtat que reclamava aquesta moció. Va demanar a Jorge Carretero que retirés aquest punt perquè també el Partit Popular s'hi pogués afegir, i en aquest aspecte Ricard Vicente no va voler que retirar aquest aspecte de la moció. Per tant, doncs, finalment la moció va ser aprovada amb els vots a favor de tots els grups de tots els grups excepte del Partit Popular, que finalment es va acabar abstenint. Escoltem, per tant, el debat a l'entorn d'aquesta moció sobre el Dia Internacional de l'Orgull Homosexual, Transsexual i Bisexual.
Atenent que el dia 28 de juny es commemora el Dia Internacional de l'Orgull Homosexual, Transsexual i Bisexual, atès que aquest dia també té l'objectiu de promoure accions de sensibilització per lluitar contra la discriminació per raó d'opció sexual i orientació de gènere arreu del món, atès que es calcula que cada dos dies alguna persona és agredida al món per actes violents vinculats amb l'homofòbia i la transfòbia, i Amnistia Internacional denuncia que en més de 70 països es persegueix a les persones per aquestes raons i en 8 països encara existeix la pena de mort, atès que vivim en un dels països del món capdavanters en drets de les lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, gràcies a les polítiques de governs d'esquerres i de progrés, com el president Pasqual Maragall, el president José Montilla i el president José Luis Rodríguez Zapatero, atès que lamentablement un membre destacat de la Cúria Eclesial Espanyola va carregar recentment a la seva homilia retransmesa per la televisió pública estatal contra l'homosexualitat i el dret de les persones homosexuals, fet que posa de manifest una vegada més la realitat social sobre aquest tema que encara arrossega molts prejudicis entre determinats col·lectius de la societat. Per tant, d'aquí venim que encara que sigui una moció que sigui reiterativa amb els anys, continua tenint plena validesa a dia d'avui, continuem havent-hi coses de les quals ja no haurien de ser-hi i que lamentablement doncs es perpetuen i sembla que no hi ha manera d'acabar-ho. Considerem que toca completament defensar un tipus de moció d'aquest caire. I els acords als que demanaríem que aquest consistori s'hi sumés seria, primer, celebrar el Dia de l'Orgull, sumar-nos a la celebració del Dia de l'Orgull LGTB, acordar posar en un lloc visible la bandera durant aquest dia de 28 de juny o panó els colors de l'Arc de Sant Martí com a gest de reconeixement d'aquest col·lectiu en aquest edifici consistorial, promoure el reconeixement i l'acceptació de la diferència sexual i de l'identitat de gènere com un dret irrenunciable per aconseguir la igualtat, instar totes les institucions públiques i jurídiques per actuar davant les agressions per raó d'opció sexual i identitat de gènere, instar el Parlament de Catalunya que trameti i aprovi definitivament la llei contra l'homofòbia i transfòbia, tal com havia iniciat el govern de José Montilla, demanar a la Conselleria d'Ensenyament l'aplicació d'un protocol per a la prevenció i la detecció de casos d'assetjament per raons d'homofòbia i transfòbia a les escoles, així com mantenir els temes relatius a les persones LGTB i la lluita contra l'homofòbia i transfòbia a l'assignatura d'Educació per a la Ciutadania, fer una crida als sindicats perquè en el procés d'elaboració de convenis col·lectius s'introdueixin clàusules de protecció i no discriminació per opció sexual i d'identitat de gènere en l'àmbit laboral, donar suport al matrimoni igualitari i instar al PP que retiri el recurs d'inconstitucionalitat. Les persones LGTB mereixen la dignitat i igualtat que qualsevol altra persona. Novè i penúltim, reconèixer la tasca de les entitats locals que han treballat i treballen pels drets del col·lectiu LGTB. I desè i últim, fer arribar aquests acords al Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Homes i Dones Transsexuals i Bisexuals de Catalunya i a l'Àrea per la Igualtat de Tracte i No Discriminació de les Persones Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Torn de paraula pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Moltes gràcies, il·lustríssim senyor Batlle. Com no pot ser d'altra manera, a la CUP ens agradarà de votar a favor d'aquesta moció pel plantejament dels seus acords. És una qüestió aquesta molt compartida juntament amb el PSC, però ens agradaria doncs, de poder-nos-hi inclús adherir en aquesta moció pel seu fons i el seu contingut, però ens agradaria, si no vaig mal errat, en l'acord cinquè o sisè, proposar-los en el grup del PSC si es podria modificar l'ús del vocabulari, ja que entenem que aquest és un tema, és una qüestió, és una lluita que hem de dur cap a la igualtat de gènere, cap a l'alliberament, de manera consensuada, de manera unànime,
en tots conjuntament, que no sembli simplement, com se cita, que és gràcies a un govern concret d'esquerres amb un president concret. Ens agradaria doncs adherir-nos a la moció si s'accepta aquesta modificació en els acords, i si no, tanmateix, diem que pel fons i la necessitat i la importància de que aquests col·lectius siguin àmpliament reconeguts i acceptats en la societat, votarem simplement a favor sense adherir-nos-hi. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Oscar Ortiz. Més paraules? Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Bien, la moció que nos presentan, pues, como ha dicho Oscar Ortiz de la CUP, nosotros compartimos el fondo de la moció. Habría matizaciones que hacer, pues, tanto en la parte expositiva como en la, con la parte de acuerdos, pero realmente los valores que aquí, pues, se están dando a entender, sobre todo, pues, el entender como una normalidad, pues, la opción sexual de cada persona, pues nos llevaría a votar a favor esta moción en caso de que se aceptase una modificación, por lo que sí, que si no, no podemos compartir y no podemos dar el apoyo a esta moción es por el acuerdo octavo en el cual, pues, un partido político como es el Grupo Partido Popular, haciendo uso de lo que es lo que está al alcance de cualquier partido político, pues ha planteado al Tribunal Constitucional en base, pues, también a una forma de ver lo que es diferente, que no tiene que ser tampoco ningún tipo de discriminación, de ver lo que son los matrimonios homosexuales y considerarlos, bueno, como ya se propuso en su proyecto de ley en 97 sobre el tema de uniones civiles. Por tanto, yo lo que, para podernos adherir a esta moción y votar a favor, le pediría poder hacer esa esmena. En ese caso, nosotros votaríamos a favor. En caso contrario, simplemente, pues, aunque compartimos el espíritu de la moción, la votaríamos, haríamos una excepción. Gracias.
Gràcies, senyor Carretero. Aleshores, entenem que hi ha una proposta del grup municipal de la CUP per canviar el punt cinquè i retirar la citació d'un govern concret d'esquerres i el nom del president de la Generalitat, José Montilla. És això? Hi hauria també una altra proposta del grup del Partit Popular de retirar el punt vuitè en la seva totalitat. És així? Per tant, el grup socialista s'ha de pronunciar. Té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Doncs veiem que són dues postures completament diferents i fins i tot podrien ser antagòniques entre si. Cap problema, i ens agraïm que seria adhereixin. Entenem que quan estan treballant d'aquests temes tan sensibles i tan fotuts, a l'hora de posar noms i a l'hora de posar concretes en governs concrets, doncs no és allò rellevant, i per tant acceptem treure aquests noms. Ho volíem deixar palès en el sentit que és uns determinats grups i governs els que tiren endavant aquesta mena de polítiques i les reforcen i les destaquen, però si això ha de servir perquè no hi hagi un recolzament majoritari, doncs tampoc ho trobaríem lògic. Per tant, retiraríem aquesta part del nom del president de la Generalitat. En canvi, amb el punt 8è no puc estar d'acord amb el Partit Popular per una senzilla idea de base. En el moment que hi ha un recurs d'inconstitucionalitat, estem fent que no siguin igualitaris. Hi ha un plantejament de base en el qual no estem davant igual de la Constitució, i això en cap sentit ho podem donar per bo. M'agradaria que hi haguessin altres maneres, plantejaments que siguessin sumatoris. En el cas de la inconstitucionalitat, ho sento, però no ho podem admetre perquè considerem que ataca justament a les bases de qualsevol cohesió social i de qualsevol pacte de base. No pot ser una cosa inconstitucional i dir que la mantinguem. Ho sento. Gràcies.
Gràcies, senyora Carvicente. Entenc per aleshores, doncs, que el punt cinquè es canvia, es modifica, i el punt vuitè es manté. Senyora Vinyet Lluís, té la paraula.
Bé, simplement dir, doncs, que Sitges Grup Independent votarà que sí. Tal com ha dit el senyor Batlle abans, votarem que sí per les persones, però que segons quines condicions tampoc és que ens vagin massa bé, però donarem suport a la moció. Gràcies.
Gràcies, senyor Vinyet Lluís. Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Bueno, lamentar, pues que, a ver, lamentar es evidente, pues que en este tema los posicionamientos son diferentes, pero no obstante, creo que sí se comparte el fondo de la de la moción y por tanto pues lamentamos pues que no quieran hacer esta modificación, que no es otra cosa pues que simplemente intentar buscar la unanimidad en esta moción, que creo que era lo que tocaba, y más en el pueblo de Sitges, lamentarlo, porque creo que no es el pedir retirar este punto no significa que ustedes renuncien, no significa que ustedes renuncien a su forma de pensar, pero sí sería pues un ejercicio de intentar aunar todos los esfuerzos. Lamento profundamente que no lo quieran hacer. Nosotros, como hemos dicho, en el fondo compartimos buena parte de la moción, en un 99%, salvo este punto. Nos abstendremos, y como decía la regidora, si no recuerdo mal, que ahora ausente, Ángels Parés, de Esquerra, una abstención positiva, por decirlo de una manera. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Carretero. Senyor Marc Martínez, té la paraula.
Sí, jo haig de parlar des de dos vessants diferents. Una, des de Nou Horitzó estem perfectament d'acord amb tot el contingut de la ponència, la moció. Absolutament d'acord com a partit polític i absolutament d'acord com a persona. No faltaria més. Total. I el nostre agraïment a les polítiques que s'han pogut exercir des del lloc que s'hagin exercit, sigui que sigui, ben agraïts de que mica en mica anem normalitzant aquest país, mica en mica, que falta molt per normalitzar, sobretot si ho vius intensament aquest tema, falta molt per normalitzar. Per un altre costat, a part que sí, estem d'acord amb tot això, com a regidor de Benestar i Família haig de dir que sí, que el dia 12, que el dijous, dia 28, a les 12 del migdia hi haurà l'arribada de bandera com il fo, no és la primera vegada que es fa i es continuarà fent, i que després a la tarda hi ha un debat obert a tota la població en què es tocarà el tema de la inclusió, de quin és el moment actual del món gay, transsexual, etc., tot el contingut en aquest moment a Sitges, amb participants doncs, de relleu i significatiu dins l'àmbit de Sitges, sobretot, i també des de l'àmbit de Catalunya. Això a les 7 de la tarda en el Miramar. Ho dic perquè com que es demana que es posi la bandera, doncs ja avanço que sí, que a les 12 del migdia es penjarà la bandera. Gràcies.
Gràcies, senyor Marc Martínez. Senyor Josep Molinet, té la paraula.
Sí, bé. Convergència i Unió anuncia el seu vot favorable a la moció, tant pel fons com pel contingut de la mateixa. Sí que hi hauria algun matís, potser en algun terme de llenguatge, però també agraint l'esmena i l'acceptació per part del PSC de l'esmena presentada pel senyor Òscar Ortiz de la CUP, i per tant anunciem el vot favorable a la moció.
Gràcies. Alguna intervenció més d'algun grup municipal? Senyor Ricard Vicente, endavant.
Doncs bé, agrair a tots els grups municipals que recolzin la moció. Amb el Partit Popular només dir-li que el qui lamenta alguna cosa és el PSC, en aquest cas jo també personalment lamento el recurs d'inconstitucionalitat que el seu partit ha presentat davant d'aquesta llei. Per tant, ho sento, el qui em sembla que hem de lamentar coses no és vostè, és nosaltres. I dir que la senyora Vinyet Lluís no ha entès quan ha fet un comentari dient hi ha altres coses, ha fet un comentari que no l'he sabut interpretar. Si m'ho aclareix bé, si no, doncs ja estaria per explicat. Gràcies.
Gràcies, senyor Carvicente. Senyor Vinyet Lluís, darrere d'intervenció ja.
A veure, nosaltres per respecte a les persones doncs, del gènere diem i creiem doncs, que hem de donar suport. El que passa és que bueno, hi ha vegades que hi ha alguns condicionants que tampoc ens omplen massa, no? Llavors creiem que amb aquesta modificació que heu fet també d'aquesta llei que diem, bueno, doncs hem cregut de deixar el nostre vot a favor.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
I la cel obert d'aquest matí de dimarts, fent resum, repàs a les qüestions que es van tractar ahir al ple ordinari a l'Ajuntament de Sitges, un ple que començava a les 7 puntualment i que finalitzava passats dos quarts de 12 de la nit. Estem en l'apartat de mocions, Joan.
Correcte, i el debat més llarg de la nit és el que vindrà ara. Verà la moció de la CUP en suport a la campanya No Vull Pagar. Una moció, doncs bé, no cal explicar gaire més, ja saben el que és aquesta campanya, doncs que critica bàsicament el que suposa el cost pels catalans dels peatges i per tant doncs es nega a pagar, no sé que hi hagi algun tipus de solució. Era una moció que presentava la CUP bàsicament, segons explicava en el text argumentari Òscar Ortiz, per donar suport als sitgetans que tenen un greuge afegit, tant els que treballen com els que estudien a Barcelona, doncs per el cost que té el peatge de Vallcarca. Doncs bé, tots els grups van anar fent argumentaris a favor i en contra. De fet, tot l'equip de govern es va posicionar en contra d'aquesta moció, una moció que estava plantejada per donar suport en aquesta campanya. En va entendre Pep Moliner, parlant en nom de tots els grups de l'equip de govern, que malgrat que pugui existir una certa simpatia doncs pel rebuig a la costa dels peatges, doncs no es pot donar suport com a institució a una campanya doncs que fomenta la desobediència civil, i per tant doncs els membres de l'equip de govern així ho van entendre, i amb algun matís que també doncs posteriorment en va fer algun esment, es van posicionar tots en contra. En canvi, el grup municipal socialista, Ricard Vicente, va explicar que també, malgrat que podia existir aquesta comprensió per l'objectiu de fons final d'aquesta campanya, el grup entenia que es tracta gairebé d'un posicionament personal, i per això va donar llibertat de vot als seus membres. Aquesta llibertat de vot finalment es va traduir en tres membres del grup municipal socialista que es van posicionar en contra de la moció que presentava la CUP i quatre més que es van abstenir. Per tant, doncs, en aquest cas el grup municipal socialista va dividir la seva votació. Finalment, aquesta moció va ser rebutjada perquè l'únic regidor que hi va votar a favor era el proposant, Òscar Ortiz. Com dèiem, els de l'equip de govern més tres del grup municipal socialista hi varen votar en contra, i quatre regidors més del grup municipal socialista es varen abstenir. Escoltem, per tant, aquest, com dèiem, llarg debat en posicionaments de grup al voltant dels peatges i de la campanya No Vull Pagar. Comença el proposant de la moció, Òscar Ortiz.
Els països catalans estem patint una crisi econòmica i social molt profunda i amb efectes molt durs pel conjunt de la població. Malgrat això, cap als responsables d'aquesta crisi ha assumit cap mena de responsabilitat política o penal. Tothom pot veure com ni els banquers que han especulat de forma fraudulenta ni els polítics acusats de corrupció han patit una persecució tan dura per part de la justícia com han patit altres sectors socials. En canvi, la repressió policial i judicial s'ha incrementat de forma considerable contra totes aquelles persones i organitzadors que es mobilitzen i lluiten contra la pèrdua dels nostres drets nacionals i socials. Com de la mateixa manera, s'ha encetat una campanya de criminalització dels moviments estudiantils i obrers, lligat a un brutal augment de la repressió contra aquests moviments. Arran de la vaga general del passat 29 de març, els Mossos d'Esquadra ja han detingut en total 100 persones. Quatre vaguistes van estar unes setmanes en presó preventiva fins que l'Audiència Provincial va desautoritzar el jutge i va decretar-ne la llibertat amb càrrecs. El passat dimecres 30 de maig, dos vaguistes van ser empresonats de nou de forma preventiva. El despropòsit arriba a extrems delirants quan parlem del cas de Laura Gómez, secretària d'organització de la CGT, que va estar empresonada durant setmanes. A Gómez, de 46 anys, se li imputen els delictes de desordres públics, incendi, coaccions i el delicte relatiu a l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Segons la CGT, li demanen 36 anys de presó, sobretot per la imputació d'incendi, referent a una acció que es va realitzar davant la borsa, consistent en cremar una capsa amb bitllets de mentida. També cal destacar la creació d'un web amb fotografies de persones per part del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, que ha causat molta polèmica per la seva dubtosa legalitat. S'han inclòs fins i tot fotografies de menors d'edat, un d'ells de 15 anys. Els Mossos fins i tot han volgut acusar els detinguts i detingudes de pertinença a organització criminal, precepte corresponent a l'article 577 del Codi Penal, incorporat l'any 2000
per un decret del ministre d'Interior, Ángel Acebes, del PP, que va ser dissenyat per ser aplicat a Euskal Herria. El dimarts 29 de maig, 250 persones han rebut una multa que en alguns casos arriba als 6.000 euros per haver participat en les mobilitzacions estudiantils de la Primavera Valenciana. El dilluns 28 de maig, quatre independentistes mallorquins van ser detinguts per la Guàrdia Civil en una protesta pacífica amb motiu de la visita del president José Antonio Bauzá a la localitat de Bunyola. Els detinguts van denunciar amenaces, vexacions i agressions per part del cos policial. El divendres 25 de maig, un veí del Bages va ser retingut per la policia durant el partit de la final de la Copa del Rei, segons ha denunciat el mateix detingut. Va patir diferents agressions i vexacions per part dels agents policials. Aquest cas ha arribat també al mateix Congrés de Diputats a través de preguntes parlamentàries. Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP a l'Ajuntament de Sitges proposem l'adopció dels següents acords. 1. Creiem fermament que la repressió policial i judicial no soluciona cap conflicte de naturalesa política o social i, per tal, cal apostar per solucions globals que minimitzin els motius que originen aquest conflicte. Arribat a l'esdeveniment dels fets, retirem el segon punt, és a dir, el segon acord l'anul·lem, vist que el company Andreu Curtó ja ha estat alliberat. Passaria, doncs, a ser el segon acord el següent. Segon, demanem la llibertat sense càrrecs de totes les persones encausades per la vaga del 29M o pels fets de Mallorca o València. Entenem que la justícia està actuant de forma molt desigual, depenent de la tipologia del cas. Tercer, demanem a les autoritats policials de les administracions autonòmiques i estatal que aturin les dinàmiques repressives i de criminalització contra aquells sectors socials que lluiten per una societat més justa. I quart, traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Govern de les Illes Balears, a la Generalitat Valenciana i al Govern de l'Estat espanyol.
Gràcies, senyor Ortiz. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, en aquesta moció que presenta la candidatura d'Unitat Popular, doncs ja avisem del nostre vot contrari, perquè en el entès de que podríem compartir o compartim, doncs, que l'acord primer, de que realment creiem que la repressió policial i judicial no soluciona cap conflicte de naturalesa política o social, el que si dubtem és que existeix aquesta repressió policial i aquesta repressió judicial. Segurament, a part del paradigma diferent que vostès tenen amb nosaltres, doncs també hi ha una diferència de percepció de la realitat. Perquè, clar, quan un jutge deixa amb càrrecs en llibertat a algú és que ha fet alguna cosa. No estem en contra de la llibertat d'expressió, la llibertat d'expressió la respectem i la defensarem sempre. Però igual que defensem la llibertat d'expressió, també és cert que la llibertat d'expressió no ha de ser excusa per actes vandàlics, com és el cas, no? Perquè si aquesta gent va ser detinguda i va ser identificada és perquè alguna cosa estarien fent. Per tant, entenem que la realitat és diferent de la que vostès estan relatant aquí a la moció i, a més, creiem que els cossos policials que té Catalunya, que té l'Estat, actuen amb professionalitat igual que els jutges de l'Estat, no? O sigui, no creiem que n'hi hagi cap diferència de tracte en funció de la tipologia, si bé és cert que depenent del tipus de delicte, doncs la prova i les possibilitats, doncs, són diferents, no? La casuística és diferent. Amb tot el dit, nosaltres votarem en contra d'aquesta moció i res més. Gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Senyor Josep Moliner, té la paraula.
Bé, Convergència i Unió s'abstindrà en la votació d'aquesta moció. Només fer-li un comentari, senyor Ortiz. Tenen la tendència a generalitzar fets que poden ser puntuals. Només el títol de la moció, en contra de la repressió policial dels Països Catalans. Home, jo crec que generalitzen situacions que moltes vegades són puntuals. Sí que és veritat que els darrers temps, com la situació lamentablement va acompanyada d'un ambient crispat, potser es produeixen més manifestacions i més situacions més complicades, no? En tot cas, dir que ens abstindrem a la moció. Moltes de les coses que vostès diuen, tot i que amb el llenguatge no podem estar d'acord, són de respectar. som conscients que la justícia ha de dir el què sobre tots els casos i els demanem que en futures ocasions, home, no generalitzin problemes que poden ser puntuals i que poden estar sotmesos a molts matisos. Gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Més paraules dels grups municipals? Doncs passaríem a la votació. Perdó, sí? Senyor, perdó, primer el senyor Òscar Ortiz, per ordre de grups. Endavant, té la paraula.
Moltes gràcies, il·lustríssim senyor Batlle. Els companys detinguts han estat en gairebé la seva totalitat absolts de tots els càrrecs oposats en llibertat sense fiança i càrrecs menors, mostrant doncs la desproporcionalitat de les mesures adoptades sota la direcció de la Conselleria d'Interior. Mesures per tractar d'infundir el terror entre els moviments socials, tractar de criminalitzar-los i buscant la desmobilització d'aquells que lluiten contra la violència socioeconòmica infundada per governs, i els vull recordar, de CiU i del PP a la Generalitat i a l'Estat espanyol, com hem vist en altres contrades dels països catalans, sí, dels països catalans, perquè és el marc en el que entenem que hem de treballar. Com han sigut els estudiants de València o els independentistes jutjats aquesta setmana passada a les Illes. I amb les explicacions que vostè em dona, senyor Pep Moliner, hi podria estar d'acord, però miri, és que el que demanem és que s'apliqui a tothom el dret a la presumpció de la innocència i no criminalitzar a tots els moviments socials intentant agafar la part pel tot, també. Això també ho podríem fer en casos com el Palau, cas Palau, el cas Pretòria, el cas Banca Catalana o el cas Bankia i molts d'altres, on companys dels seus partits també s'hi han vist involucrats perquè es tendeix doncs, això, no? A fer la part pel tot. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Senyor Ricard Vicente, endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Tan sols anuncio el nostre vot favorable, afirmatiu, malgrat hi ha algunes maneres de plantejar la part dispositiva, que no hi estaríem massa d'acord, però entenem que allò que és... Allò és positiva, perdó, la part és positiva, però entenem que allò que val és la part dispositiva i en elles estem d'acord. Anàvem a anunciar aquest canvi que vostè mateix ha anunciat d'última hora i, per tant, en principi, amb els acords que queden de la part dispositiva ja estaríem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més d'algun grup? Passaríem a la votació, doncs. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions?
Queda aprovada la moció per 8 vots favorables, 3 vots en contra i 10 abstencions.
La següent moció del grup municipal de la CUP és la moció de suport a les seleccions esportives de Catalunya per tal de poder participar en competicions oficials internacionals. Per defensar la moció té la paraula el senyor Òscar Ortiz.
Gràcies, il·lustríssim senyor Batlle. Atès que les federacions esportives i les catalanes també són entitats privades que tenen personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar plena per al compliment de les seves finalitats, així mateix les federacions internacionals i el Comitè Olímpic Internacional són també entitats privades caracteritzades per la seva independència respecte del poder polític dels estats, tal com diuen els seus propis estatuts. Atès que l'esport català, amb una gran vocació de projecció internacional, ha reclamat aquests últims anys, amb un importantíssim suport de la societat civil, el reconeixement del dret de les federacions esportives a integrar-se en les federacions esportives internacionals corresponents i possibilitar la participació de les seves seleccions en competicions oficials de caràcter internacional, aquesta demanada i promoció de les federacions catalanes ha de fer-se tal com va aprovar majoritàriament el Parlament de Catalunya el 22 de desembre de 2004 en el marc de la legislació vigent des del diàleg, la cooperació i la col·laboració institucional entre administracions. Atès que les seleccions catalanes han patit un boicot per part de les diferents federacions espanyoles perquè aquestes no puguin participar en competicions oficials, com va ser el cas de la Federació Catalana de Patinatge, atès que el Tribunal Constitucional ha dictat sentència a favor que les seleccions catalanes puguin participar oficialment a nivell internacional només en aquelles modalitats que no existeix una selecció espanyola i la seva corresponent federació, atès que la plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, entitat sense ànim de lucre creada l'any 1998, és l'entitat que en els últims anys ha promogut i promou la defensa del reconeixement internacional de les seleccions catalanes amb campanyes com la d'una nació a una selecció, l'organització del Dia de les Seleccions Catalanes i el suport permanent a totes les federacions catalanes que treballen per aconseguir o consolidar el seu coneixement internacional. Per tot això, la CUP proposem al ple de l'Ajuntament de Sitges que s'adoptin els acords següents. 1. Donar suport a les federacions esportives catalanes en tots els àmbits necessaris perquè puguin assolir el seu coneixement internacional i puguin competir en esdeveniments esportius internacionals oficials. 2. Donar suport a les iniciatives civils, polítiques i esportives per tal que existeixi un reconeixement oficial de les seleccions catalanes en tots els àmbits de competició i especialment a nivell internacional. 3. Donar suport a la plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes en el seu objectiu de promoció i defensa del reconeixement internacional de les federacions esportives catalanes i com a mostra d'aquest suport concedeix a l'esmentada entitat i a altres entitats que treballin en la mateixa finalitat que aquesta, el suport logístic i d'infraestructures per a la realització dels actes. 4. Denunciar el boicot que pateixen les seleccions esportives catalanes per part de les federacions espanyoles per poder participar en competicions oficials internacionalment. I 5. Instar el govern de la Generalitat i el de l'Estat a les seves altes institucions esportives perquè respectin la voluntat de les federacions esportives catalanes de poder participar en competicions oficials i amistoses internacional, així mateix com a participar en possibles mobilitzacions per tal de modificar la Constitució i poder participar en competicions oficials internacionals independentment de si n'hi ha d'espanyoles, tal i com ja succeeix en d'altres nacions d'Europa. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. En aquesta moció anuncio el vot també en contra, bàsicament perquè sí que acatem la sentència del Tribunal Constitucional, però la sentència és prou clara, no?, en el que diu que les seleccions doncs, catalanes podran participar en competicions d'àmbit supranacional sempre i quan no es produeixen confluències en interessos de l'esport federat espanyol en el seu conjunt. Per tant, sense entrar més en el detall, anuncio aquest posicionament d'aquest grup municipal. Gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Senyor Josep Moliner, té la paraula.
Bé, Convergència i Unió de Sitges votarà favorablement a la moció presentada per la CUP en suport a l'oficialitat de les seleccions catalanes. Esperem veure algun dia competir oficialment a les nostres seleccions i ara que hi ha una Eurocopa, doncs, bueno, a vegades penses quan veus partits què passaria si mig estadi doncs, estigués ple de senyeres i bueno, doncs un pèl d'emoció en somiar que això algun dia passarà, doncs la gent de Convergència i Unió la té. Entenem també que alguns han de deixar de ser obstruccionistes amb aquest tema i de deixar de posar traves al reconeixement de les nostres seleccions. Suposo que saben de quins partits em refereixo en aquest cas. La projecció internacional de l'esport català ja té una especial rellevància. Fa uns anys no la tenia tanta. I els nostres esportistes els situem en l'èlit internacional en molts esports. Els hi cal, però, aquesta empenta definitiva i els hi cal també que els hi respectem entre tots el sentiment de pertinença que tenen. Per tant, esperant que algun dia puguem veure competir la selecció catalana en plenitud, les seleccions, doncs votarem a favor aquesta moció. Gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Més paraules dels grups municipals? Si no hi ha cap més paraula demanada, passaríem a la votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions.
Queda aprovada per 18 vots favorables i 3 vots en contra.
I la darrera de les mocions d'aquest ple i del grup també del grup municipal de la CUP és la moció per al suport. Perdó, la moció en suport a la campanya No vull pagar. Per defensar la moció té la paraula el senyor Òscar Ortiz.
Gràcies, il·lustríssim senyor Batlle. Primer de tot, vagi per endavant que aquesta moció la presentem la CUP perquè tenim representació dins del consistori i per tant és qui hem de fer el pertinent tràmit administratiu d'entrada en l'OAC, però és una moció conjunta amb Solidaritat per Independència de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i la CUP. Tenint en compte que al Principat de Catalunya el 67% de les autopistes són de peatge, mentre que la resta de l'Estat la proporció és del 20%, a Madrid no arriba al 3,5%, Andalusia representa menys del 13% i Extremadura no n'hi ha. Així, entre el Principat i el País Valencià es recapta un 48% de tots els ingressos per peatges a l'Estat espanyol.
Si comparem amb d'altres territoris, 7.000 quilòmetres d'autopistes a l'estat francès donen els mateixos beneficis que 700 quilòmetres al Principat. Fet que dona una idea de l'elevat cost que els ciutadans catalans hem de pagar quan passem per un peatge en territori català. A més, s'ha de tenir present que els motius que es van al·legar en el seu moment per justificar els peatges de les autopistes en territori català era pagar-ne el cost de la construcció, però aquest cost està pagat amb escreix des de fa molts anys. Tot i així, quan finalitzar les concessions entre 1998 i 2004 es va decidir prorrogar-ne la concessió per períodes que van dels 15 als 20 anys, essent-ne la principal beneficiària l'empresa Abertis, participada majoritàriament per la Caixa i AFC, i que el seu president és Salvador Alemany Mas, qui alhora presideix el Consell Assessor del Govern de la Generalitat. A més, i sobretot tenint en compte l'abusiu perjudici que representa pels ciutadans de Sitges la presència del peatge dels túnels del Garraf a la C32, especialment per aquells residents, els nuclis de Garraf i les botigues, considerem totalment injust que els sitgetans i sitgetanes hagin de realitzar més esforços econòmics que d'altres territoris de l'estat espanyol en matèria d'infraestructures de transport ràpid. El govern de la Generalitat del Principat es deu en primer lloc al conjunt de la seva ciutadania i al seu benestar, prioritzant-ne sempre per sobre dels interessos d'una minoria empresarial que molt estratègica que es consideri. Per tant, creiem que l'Ajuntament de Sitges, com a institució representativa dels sitgetans i les sitgetanes, té el deure moral de posicionar-se en favor dels drets dels seus ciutadans i ciutadanes davant d'una situació injusta que patim des de fa anys. Per tot això, la CUP proposem al ple de l'Ajuntament de Sitges que s'adoptin els següents acords. Que s'insti al govern català, al Servei Català de Trànsit, a no tramitar les denúncies de les empreses concessionàries als i les conductores que es neguin a pagar el peatge. Segon, mostri la seva comprensió i suport a les diferents mobilitzacions que la campanya No Vull Pagar puguin desenvolupar, solidaritzant-se amb el conjunt dels sitgetans i les sitgetanes que puguin participar en les futures caravanes. Tercer, que l'Ajuntament de Sitges doni suport i assessorament jurídic a aquells ciutadans de Sitges que es puguin veure afectats per les multes del Servei Català de Trànsit. Quart, que reclami al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern estatal que ordenin el desmantellament de tots els peatges en aquells trams d'autopistes en què ja s'ha amortitzat la inversió feta en la seva construcció. Cinquè, instar el govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar compromisos ferms per suprimir els peatges d'aquelles vies que no tenen una alternativa viària gratuïta i que no tenen raó de ser per qüestions d'eficiència i sostenibilitat en la seva gestió de la mobilitat. Sisè, instar els grups parlamentaris del Congrés de l'Estat espanyol a promoure la derogació de l'article 12A de la llei 8/1972 de 10 de maig de construcció, conservació i explotació d'autopistes en règim de concessió, el qual estableix una bonificació de fins al 95% de l'IBI dels terrenys que siguin utilitzats per autopistes de peatge. Fer arribar aquests acords als impulsors del moviment No Vull Pagar, al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a tots els grups del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Josep Moliner, té la paraula en nom de tots els grups del govern.
Bé, som conscients, senyor Ortiz, que el percentatge de quilòmetres de vies de pagament a Catalunya és molt superior al de la mitjana de l'Estat i que les inversions de l'Estat espanyol en infraestructures viàries al nostre país està molt per sota de l'aportació catalana al PIB estatal. I amb això té tota la raó. Som conscients també que el Garraf i en conseqüència Sitges pateixen un greuge pel cost del peatge en comparació amb altres trams d'autopista de Catalunya. Seguirem defensant com ja vam tractar fa molt poc temps, ara no ho recordo, però fa pocs mesos, una nova política de bonificacions per la C32 i una reducció progressiva del peatge. Creiem, però, que la campanya No Vull Pagar s'ha polititzat massa. Vostè ha dit que li donen suport a la moció dos partits que fa un any i mig, dos anys, estaven al govern de la Generalitat. Hi havia peatges encara. I el cost sí que s'ha elevat, però en el peatge al Garraf, deixi'm dir-li que des de fa un any i mig s'ha pujat 50 cèntims. Per tant, abans aquests partits eren i durant 8 anys no van fer res per la bonificació dels peatges. Per tant, està molt bé, és el que comentava abans, que fem totes aquestes campanyes i que tothom s'hi sumi i que tothom doni suport, no? Però no s'hi val tot, no s'hi val, no s'hi val. A mi que vostès presentin aquesta moció, li respecto. Ara que altres partits s'hi sumin o la votessin a favor, doncs em costa, però deixin que m'expressi amb total llibertat. Comprenem la indignació dels ciutadans, però votarem en contra. Però deixi'm-li dir, no deixarem de treballar perquè el peatge que tenim més a prop i els altres doncs, tinguin una nova política de bonificacions i a poc doncs, es vagin reduint fins a arribar a la seva dissolució. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Moliner. Més intervencions dels grups municipals. Senyor Jorge Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Batge. Bé, nosaltres en el marc del govern, doncs aquesta moció, com ja ha avançat el nostre portaveu, en aquest cas el senyor Pep Moliner, doncs votarem en contra de la moció. I la votarem en contra no perquè no estiguin sensibilitzats per la problemàtica que gustem, i no d'aquesta legislatura, sinó de molt enrere, no? Som conscients que aquí, concretament a la comarca del Garraf, doncs estem patint un greuge comparatiu si encara més sols que en altres indrets de Catalunya, perquè tenim inclús un peatge per moure'ns en el propi municipi. Però la nostra forma de treballar no és recolzar mocions en les quals estem instant a coses que no són possibles des d'un punt de vista legal, i més d'un partit que està dintre d'un equip de govern municipal. El que sí, treballem és a altres nivells, a uns nivells més constructius, com és el cas en el Parlament de Catalunya, no? I recentment, segurament vostè ja ho sap, senyor Ortiz, doncs a proposta del Partit Popular de Catalunya, i en aquest tema, es va aprovar una moció al Parlament en la qual es força el govern actual de la Generalitat a negociar unes bonificacions per un criteri de mobilitat obligada als túnels del Garraf. El nostre diputat, Santi Rodríguez, i també regidor d'aquí de Vilanova, que coneix molt bé la problemàtica que tenim a la comarca, doncs ha tirat endavant aquesta proposta, que va ser aprovada, i és una proposta que insta el govern actual a analitzar amb el detall i dintre del que és el grup de peatges, l'insta a treballar en detall les necessitats dels greuges territorials que impliquen moltes barreres arreu de les comarques catalanes, entre elles, com no, els túnels del Garraf, i implantar les solucions abans de gener de 2013. Tanmateix, també gràcies a la proposta del Partit Popular, el govern de la Generalitat haurà de negociar amb les empreses concessionàries la possibilitat de que assumeixin el cost de les bonificacions, les tarifes en funció de les conclusions dels citats estudis que s'han de portar a terme. Per tant, el votar en contra aquesta moció no és una altra cosa que és una moció que, a més d'acord que es planteja, no la podem votar a favor, però sí que estem treballant pel municipi, per la comarca i per Catalunya, perquè sabem que realment hi ha un greuge comparatiu en el tema dels peatges. Gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Més intervencions dels grups. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, ja avanço la llibertat de vot del grup municipal socialista a l'hora de votar aquesta moció. Per una qüestió, la veritat és que es fa difícil en un tema com aquest, en el sentit de que, si bé és cert que és d'on hem de plantejar-nos que el fet de que hi hagi unes taxes legals no es passin a exercir a pagar, això estàs entrant en un moment de delicte, en un espai de delicte. Per tant, s'ha d'anar molt en compte quan s'arriba en aquest punt final de decidir no pagar una taxa, no pagar qualsevol obligació, perquè et trobes en l'àmbit que et trobes, no? de fora de llei. I per tant, quan s'arriba en aquest punt has d'estar molt convençut, o has d'estar, bueno, cadascú ha de saber, no? però la veritat és que surts del marge de la llei. Per tant, això és el punt final. Així mateix s'ha de reconèixer, i ho sabem la gran immensa majoria, de que la situació al Garraf amb l'autopista i amb els peatges doncs és injusta, plenament injusta. I per tant és normal que la gent estigui com està, doncs molesta, cabrejada, i fins i tot que no entengui la situació i no pugui copsar perquè anteriors governs o l'actual no és capaç de trobar una solució més vàlida davant d'aquestes circumstàncies. Per tant, el que us comentava al principi, aquí els regidors del PSC tenen llibertat de vot per decidir el que creguin,
però que ens mourem entre els vots que són possibles, perquè la veritat és que doncs, hi ha diferents consideracions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyora Vinyet Lluís, té la paraula.
Bé, nosaltres votarem que no, tot i sabent totes les dificultats que tots passem quan hem de pagar, perquè cada vegada sí que és evident que té un cost superior, però no deixarem també, junt amb l'equip de govern, de treballar perquè puguin obtenir aquelles bonificacions pels sitgetans i sitgetanes. Gràcies.
Gràcies, senyor Vinyet Lluís. Alguna intervenció més d'algun grup municipal? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, il·lustríssim senyor Batlle. La CUP respectem moltíssim la posició que han anat prenent els diferents grups municipals en les seves intervencions i respectem també molt el posicionament lliure de vot que tindran els regidors del PSC. Però mirin, ens agradaria per això d'aclarir-los algunes coses. Els partits d'àmbit estatal ho podem entendre, però de les paraules de vostè, senyora Vinyet Lluís, en el contingut d'aquesta moció, per molt que no sigui una moció destinada únicament en l'àmbit local, com d'altres vegades doncs, vostè s'ha posicionat, que si no, no és d'àmbit local, ens hi abstindrem, en aquest cas afecta de ple en els sitgetans i en les sitgetanes, perquè li recordo que dins del nostre propi terme municipal tenim un peatge que costa 6,05 € per cada pas. Aquest peatge, el 2006, valia 4,69 €. Això vol dir que en els darrers 7 anys el peatge l'han pujat un 31%, mentre que l'IPC només ha pujat un 18%. No fa molt, en aquest ple va sortir un acord unànim que reclamava una rebaixa en l'última pujada del preu del peatge dels túnels del Garraf. Aquella moció, com ja vam advertir des de la CUP, que podria passar, ha resultat doncs, ser paper mullat. El temps ha demostrat que, degut a l'estreta relació entre el poder polític a Catalunya i el poder fàctic entre el qual estan els propietaris de les concessionàries de les autopistes, poc podrem avançar com mocions com aquella. Ja fa temps que molts ciutadans, entre ells els molts sitgetans i sitgetanes, han estès aquesta situació i per denunciar l'abús que suposa el fet de pagar peatges, desenes de cops amortitzats o veure com any rere any s'apugen les tarifes, no s'han conformat amb l'aprovació de mocions simbòliques i han decidit actuar duent a terme la campanya del no vull pagar. Més enllà de les paraules reclamant rebaixes que se les endú al vent, si algun dia aconseguim acabar amb aquesta situació d'injustícia, serà amb accions a peu de carrer o a peu de peatge, com les que es duen a terme en la campanya. I avui amb aquesta moció l'Ajuntament de Sitges havia d'esdevenir una eina realment útil i donar cobertura jurídica a aquells ciutadans que estan rebent els requeriments, els quals el mateix Col·legi d'Advocats ha denunciat que la seva validesa legal no és gens clara. A més, sincerament, esperàvem que, degut a l'especial situació del nostre municipi avui, podríem aconseguir sumar esforços i aconseguir que l'Ajuntament donés el suport institucional a la campanya. Tanmateix, en part dels seus vots, senyors i senyores, no ho aconseguirem ni una cosa ni l'altra. Avui era el dia per dir prou a l'espoli dels ciutadans que representen els peatges i situar-se al costat dels sitgetans i de les sitgetanes, que el pateixen a diari. I vostès, davant d'aquesta injustícia, han pres partit per donar l'esquena als ciutadans i donar suport a la que volen perpetuar. Però tanmateix, els grups municipalistes encara hi són a temps i poden rectificar per poder-se posar al costat del que serien els sitgetans i les sitgetanes. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Em permeto parlar en nom de tots els grups del govern. No és cert el que vostè diu, eh? No és cert. Aquest Ajuntament ja ha dit prou moltes vegades. Vostè potser no ho sap o no ho recorda perquè doncs, no estava en anteriors legislatures, però aquest Ajuntament s'ha manifestat en diverses ocasions, governés qui governés, unànimament, moltes de les vegades, en contra i rebutjant aquesta gran injustícia que suposa els peatges i concretament el de la C32. El que passa que en paral·lel això, aquest posicionament, els governs distints que hi ha hagut des del govern municipal han instat a les administracions superiors a que això rebaixés. I aquest govern ho ha fet, ho hem fet des del principi. Des del punt principi ens vam dirigir a la Conselleria, a Territori i Sostenibilitat, per mantenir les bonificacions, per intentar aconseguir algun tipus de bonificació especial pels veïns de les botigues, perquè sempre ha estat un greuge molt gros que els veïns de les botigues, per desplaçar-se per una via ràpida dins del mateix municipi, haguessin de pagar com qualsevol altra persona que passa pel peatge, i per intentar mantenir aquest sistema de bonificacions. Per tant, aquest govern i els diferents governs que hi ha hagut a Sitges ja s'han posicionat i han dit prou, moltes vegades, inclús mandat rere mandat. Ara, també li haig de dir, nosaltres en tant que institució, sensibles evidentment a l'opinió de la ciutadania, perquè nosaltres també en formem part, el que no podem fer és posar-nos en fals com a institució. No podem donar validesa a una campanya que com a mínim ratlla la legalitat o la il·legalitat i encara no hi ha un pronunciament jurídic clar sobre com estan les coses. Per tant, des de l'Ajuntament, des de la institució, no podem avalar-ho en aquest sentit fins que estigui ben clar què és legal i què no és legal, perquè a més no podem oblidar una cosa, senyor Òscar Ortiz, que aquest Ajuntament també té altres empreses concessionàries. Una empresa que gestiona l'autopista és una empresa concessionària. Aquest Ajuntament té molts serveis municipals concessionats: llars d'infants, centres de dies, transport urbà, etc, etc. Clar, si ara sorgís una altra campanya diguem que tampoc volen pagar amb aquestes concessionàries, lògicament com a Ajuntament també ens hauríem de posicionar en contra, perquè si no el que estaríem fent és perjudicar directament el servei municipal. Per tant, mantenint el que en aquest moment és la legalitat, des de la institució administració local no podem donar-hi cobertura, no podem fer-ho. Malgrat, insisteixo, aquest Ajuntament s'hi ha pronunciat moltes vegades i ha dit prou moltes vegades. Voldria fer algun comentari a les meves paraules. Si vol, té un torn de paraula.
Simplement ens hem explicat molt bé durant la moció i creiem que ja ha quedat clar el procediment. Avui es podria haver l'Ajuntament posat al costat dels sitgetans. Sí que és cert que moltes vegades aquest Ajuntament ha dit prou, però els resultats que estem veient és que simplement sempre diem prou i aquest prou se'n va com un brindis al sol. Com a municipi encara no hem assolit res. Aquesta campanya, a part, també és d'àmbit nacional, arreu del Principat, i com estem veient s'està garantitzant l'interès d'uns particulars, l'interès d'un lobby a través d'Abertis i res més. Ja ho hem expressat tot clarament com a grup, el nostre vot serà favorable, com no pot ser d'altra manera, i cadascú, de manera que respectem la CUP, ja ha decidit també el seu posicionament amb els seus arguments i justificacions. Gràcies.
Simplement per acabar, gràcies, senyor Òscar Ortiz. Un posicionament del ple no és un brindis al sol, eh? No és un brindis al sol, és un posicionament del ple de Sitges. Ho dic perquè, si no, totes les altres mocions que s'han aprovat, inclús de les seves, són totes brindis al sol, oi que no? Són posicionaments del ple de l'Ajuntament de Sitges. Per tant, en exercici de la sobirania que tenim aquest ple, em penso que són alguna cosa més que un brindis al sol.
I 42 minuts del migdia. Encara som aquí. Aquest llarg, de fet, si no el més llarg, un dels més llargs, aquest debat a l'entorn de la campanya del No vull pagar, arran de la moció presentada per la CUP.
Efectivament, com dèiem, només hi va votar a favor el regidor proposant, Òscar Ortiz, van votar en contra l'equip de govern i tres dels regidors del PSC, i els altres quatre es varen abstenir. La CUP va presentar dues mocions més, unes contra la repressió policial als Països Catalans, una moció que va tenir el suport del PSC, el vot contrari del Partit Popular i l'abstenció de la resta de regidors, per tant, doncs, una moció que sí que va tirar endavant, i una altra per donar suport a les seleccions esportives de Catalunya per tal de poder participar en les competicions oficials internacionals. També va generar un llarg debat de caràcter gairebé nacional, perquè òbviament no és un un tema de base sitgetà en el qual doncs, els diferents grups es varen posicionar i finalment amb el vot contrari del Partit Popular i el vot favorable de la resta de regidors doncs, també aquesta moció de la CUP de suport a les seleccions nacionals esportives de Catalunya doncs, va tirar endavant. I aquí acabàvem l'apartat de les mocions. Quedava una hora i mitja de ple, una hora i mitja en la qual doncs, primer Òscar Ortiz i després Ricard Vicente van sotmetre al govern a una llarguíssima a dues llarguíssimes bateries de preguntes sobre temes molt diversos. Destacarem res, algun petit detall, com per exemple el fet que es va Òscar Ortiz va preguntar si el regidor de Prevenció i Seguretat Francisco Castillo s'havia plantejat la possibilitat de dimitir després d'aquelles declaracions que doncs fa dos divendres pronunciar i passàvem també la setmana passada en un acte del Partit Popular dient doncs que la policia de Sitges estava a la cua de Catalunya amb efectius i material. No va contestar ni el mateix Francisco Castillo, sinó que va ser el mateix alcalde Miquel Forns el que va dir que li contestaré jo no. I es va acabar aquí el tema. Van sortir més aspectes des de la zona blava de la Fregata fins a doncs, les tarimes també d'alguns dels establiments comercials, van sortir els balcons de l'hotel de l'Avinguda Sofia, Elena Redondo es va manifestar també en la mateixa línia que ho va fer també l'alcalde la setmana passada quan el teníem per aquí. També van aparèixer alguns aspectes més, com per exemple el no tancament de l'Atlàntida, el mateix que va comentar aquí l'alcalde, ho comentava Elena Redondo, que de moment doncs, la qüestió va estar en tema judicial i per tant doncs, no s'entra a l'Ajuntament, doncs, no precintarà ni tancarà la instal·lació i aquesta podrà desenvolupar fins que no hi hagi un procediment judicial tancat doncs, la seva activitat amb normalitat, més enllà de que, òbviament, Elena Redondo va dir que si algun veí doncs, sentia molèsties, doncs, les posés en coneixement de l'Ajuntament. També va haver molts temes concrets, fins al punt que l'alcalde va cridar l'atenció a tots dos portaveus doncs demanant-los que els temes molt concrets doncs, per agilitzar la seva resolució doncs, directament es matin amb una trucada al regidor responsable perquè doncs, es pugui actuar amb més diligència que no esperar el dia del ple doncs, per fer una pregunta al govern. Moltes de les preguntes també van quedar sobre la taula perquè doncs, seran respostes de manera escrita per part del govern. Però com dèiem, ens va sobtar perquè fins ara doncs, els torns de preguntes havien estat força més curts, però tant la CUP com el grup municipal socialista van doncs, fer uns llargs torns, van sotmetre el govern a uns llargs torns de preguntes.
I fins aquí el programa d'avui. I, en definitiva, el resum del ple d'ahir a l'Ajuntament de Sitges. Per cert, els podem avançar que la producció catalana El Cuerpo d'Oriol Paulo, amb Belén Rueda com a protagonista, serà l'encarregada d'inaugurar amb el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges del 4 al 14 d'octubre. Se n'està fent la roda de premsa d'abans a Barcelona.
A la Fàbrica Moritz.
Sí, senyor. Sí, senyor. Ho deixem aquí, Joan. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies,
Pitó. Moltíssimes gràcies. Fins demà a les 9. Adéu-siau.